Al matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
Al Vallès Occidental es calcula que prop de 20.000 persones pateixen una malaltia minoritària, xifra que s'eleva entre les 300 i 400.000 persones al conjunt de tot Catalunya. És a dir, es tracten de patologies que només afecten un de cada 2.000 habitants i que acumulen més de 7.000 condicions clíniques diferents. La majoria d'aquestes, un 80%, tenen un origen genètic i afecten els infants des del seu naixement. Per donar un impuls a l'atenció de les malalties minoritàries, la tercera edició de la Nit de la Ciència, que recordem es farà el 12 d'abril a l'Espai Cultura, recaptarà fons per a la investigació d'aquestes patologies. I per parlar-ne, doncs avui tenim al matí a la doctora Montserrat Bosque, que és cap del grup de recerca de malalties minoritàries de l'Institut d'Investigació i Innovació del Parc Taulí. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
També ens acompanya Manel Sabés, que és sotsdirector de la Fundació Bosque i Cardellach. Bon dia i
molt
benvingut.
Bon dia. Molt bon dia, gràcies.
Primer de tot, Manel, explica'ns, perquè la Nit de la Ciència el que vol doncs, és ajudar a finançar el projecte La Revolució dels Miniòrgans. En què consistirà?
Doncs podríem dir que tenim la Nit de la Ciència i els actes que estan a l'entorn de la Nit de la Ciència. Què pretén la Nit de la Ciència? Una, que la ciutat i la comarca conegui quina és la recerca que fa la gent jove i molt entusiasta en el nostre entorn. Dos, passar una nit divertida amb una actuació doncs, com pot ser el mentalista Baró o, per exemple, amb els Ilus Teatre Ensemble. Vull dir que és veure què fan els investigadors i passar una nit divertida. I tots aquells diners de les entrades que recaudin, tots aniran a parar al projecte de Toli. Però, a més de la nit en si, la del 12, també la gent pot participar en altres activitats, com per exemple doncs, una que organitza la UES, que serà doncs, una cursa d'orientació el dia 8 d'abril, que sortirà des del Taulí, o per exemple doncs, conferències de l'agrupació astronòmica, del Col·legi d'Enginyers, o un campionat de pàdel que es farà el dia 15 d'abril i també totes les inscripcions, tots els diners aniran a parar, ho recordarà el club de tennis, i aniran a parar a la Nit de la Ciència. Per tant, és buscar uns dies que la ciència sigui la reina de la ciutat una miqueta, ara que ha passat el carnaval, doncs canviem de reinat, que sigui la ciència, i que tota la recaudació que es faci vagi a parar doncs, a un projecte del Taulí tan bonic i tan interessant com és el de les malalties minoritàries i els miniòrgans.
Uh-huh. O sigui, implicar a tota la ciutat, no?, gairebé, doncs, per aconseguir doncs, aquesta fita, per aconseguir doncs, aquests diners tan importants per la investigació i amb un programa que serà molt intens, no?, amb totes
sí,
aquestes activitats sí. que desgranava. La Fundació Bosque i Cardellach, com participarà?
Bé, nosaltres som una miqueta els que, junt amb el Taulí, vàrem tenir aquesta idea doncs, fa uns anys de posar això en marxa i nosaltres ens cuidem bàsicament de tot el que és la part més de l'espectacle, és a dir, que organitzar l'activitat que es fa a l'Espai Natura el dia 12 i coordinar les activitats que fan les altres institucions. Aquesta és la nostra part de feina. Buscar, a més, doncs, que la gent s'animi a participar amb la Fila Zero, a fer donacions, etc. És a dir, que l'espectacle tot surti doncs, just en benefici per als projectes de recerca.
Uh-huh. Doncs parlem també amb la Montserrat Bosque perquè ens expliqui doncs, el projecte no? que vol suposar doncs, un pas endavant a la investigació d'aquestes patologies i suposo que així doncs, també no s'hauran de fer proves en animals perquè és interessant en aquest sentit.
Sí.
Què espereu?
Bueno, com has dit molt abans, doncs, les malalties minoritàries afecten doncs, a molta població però cada una d'elles a molt poques persones concretament. Llavors això és un repte. És un repte doncs, pel tractament, és un repte pel diagnòstic, perquè hi ha molt pocs pacients per cada malaltia, llavors és molt difícil doncs, poder arribar a totes elles amb la mateixa intensitat i amb la mateixa eficàcia. Per tot això, per poder donar una solució, i sobretot amb el lema de cap malaltia minoritària, no que volem sortir amb aquest lema, cap malaltia minoritària sense diagnòstic ni tractament, ens assumem el carro d'una investigació que ha començat a sorgir a partir dels anys, ara deu fer 10 anys o 15 anys, que és intentar, a partir de primer de cèl·lules mare, fabricar uns òrgans en funció tal qual els òrgans que puguin servir, doncs, per diagnòstic, per tractament, i ara últimament ja per medicina regenerativa. Llavors, nosaltres què volem pretendre? Doncs, a partir, doncs, ara ja no de cèl·lules mare, perquè ha evolucionat la tècnica de fabricació d'aquests miniòrgans, a partir de, ja de cèl·lula de teixit, fabricar aquests miniòrgans, que són estructures tridimensionals amb tota la funció d'òrgan, per poder nosaltres primer biobancar a una sèrie de patologies minoritàries, perquè a partir d'aquests biobancs de miniòrgans poder ensejar tractaments novedosos que no podrien arribar a tothom pel seu cost. Llavors, si jo demostro que aquell pacient concretament, aquell tractament concret li és efectiu, probablement l'administració veurà molt més bons ulls poder administrar aquell fàrmac a aquell pacient. No sé si m'he explicat bé.
Al principi no, perquè clar, a vegades ens perdem amb paraules tan tècniques, però sí l'objectiu, que el que es tracta és com aquestes malalties són minoritàries, no tenen doncs, tants diners o tants recursos no, per la investigació, i per això doncs, precisament aquest any el que es vol aconseguir és aconseguir demostrar no, amb aquests miniòrgans no, es podrà aconseguir fer aquestes proves amb uns resultats més eficaços.
Primer el que volem és dotar, o sigui, amb els diners de la nit de la ciència, primer començar pel començament, és dotar el Parc Taulí d'un laboratori de recerca capaç de poder començar a fabricar els miniòrgans.
I quants diners necessiteu per doncs, dotar aquest laboratori?
Uns 200.000 euros necessitaríem per poder tenir el laboratori. Tenim per començar, podem començar, perquè estem, però per fer una producció de miniòrgans ja en gran escala sí que necessitaríem doncs, de poder tenir doncs, el laboratori de recerca específic i concret per poder fabricar els organoides.
En aquest sentit, creieu que és difícil trobar finançament per abordar aquestes malalties que afecten poques persones, no sé, en comparació amb altres malalties, no? Com, no sé, els malalts de càncer, per exemple.
Hi ha malalties més mediàtics, sempre, no? Per exemple, el càncer és molt més mediàtic. Llavors, doncs, en canvi, doncs, la malaltia minoritària és una malaltia doncs, que la tens des del naixement, hi ha moltes d'elles que no arribes ni als 20, ni als 30, ni als 40 anys d'edat, dia a dia, més, any a any, et tens que enfrontar amb aquella malaltia, no? Jo sempre em recordaré una mare d'un malalt de fibrosi quística que es va morir després de dos trasplantaments pulmonars als 25 anys d'edat, em deia sempre, ojalá que Antonio hubiera tenido un càncer. Això és perquè de vegades costa molt ficar-te doncs, a la pell d'aquestes malalties, n'hi ha poques, la gent no les coneix, passen desapercebudes, però fixa't, 20.000 persones a la nostra zona que tenen malalties minoritàries. O sigui, 20.000 casos, 20.000 gent, 20.000 famílies...
20.000 famílies, clar.
Que ho estan patint. I a més, de vegades, doncs, peregrinacions d'hospitals en hospitals, no tenen el diagnòstic perquè és molt difícil. Ara cada vegada estan com molt més... Hi ha molt més protocolitzades totes les coses. L'administració pública ja des de fa doncs, també uns anys doncs, que ja està entrant amb les malalties minoritàries, però de totes maneres és molt complex i molt difícil i molt menys mediàtic. Per tant, contestant la teva pregunta, és molt difícil recaptar per aquest tipus de malalties.
Per això és tan necessari no? impulsar projectes com la nit de la ciència no? per aconseguir doncs, aquests recursos, o fins i tot ara penso doncs, fa dos anys no? que es va impulsar la cursa Sabadell Corre pels Nens per recaptar també fons per a les malalties minoritàries. Són importants llavors i fins i tot essencials a aquestes plataformes, a aquestes vies no? per aconseguir doncs, aquests diners.
Avui per avui bàsic, perquè necessitem l'ajut de tots per poder sortir. O sigui, jo penso que cada dia més, no? Els països com més desenvolupats estan, més mecenatge hi ha. O sigui, per exemple, Irlanda, que no deixa de ser un país que ens podem assemblar moltes coses amb nosaltres, doncs vam anar a visitar un hospital irlandès que de fora tenia una estructura que deies, ui, un hospital bastant lletxet, per dir-ho d'alguna manera, i en canvi doncs, l'unitat de fibrosi quística, una unitat super, super adelantada, moderna, amb tots els ajuts que necessites per poder portar aquests malalts. I llavors vam preguntar-ho, i tot és fruit de mecenatge. I no passa sols... ha de ser així.
En molts països és així,
clar. Que hem de col·laborar entre tots per poder tirar endavant doncs, la recerca i l'assistència, en fons.
Manel, i aquest també és l'objectiu, no?, de la Nit de la Ciència.
Sí.
Vosaltres, totes les entitats que participeu, fer visible, no?, doncs a aquesta problemàtica que ara explicàvem.
Que té, a més, pensem que ha de tenir aquests dos vessants. Una, recollir diners, però, d'altra banda, també fer conèixer a la gent lo important que és la recerca, perquè ella parlava molt bé doncs, de que falta mecenatge privat, però no hem d'oblidar que en els darrers anys les nostres administracions han retallat un 36% els diners destinats a la recerca, i som l'únic país europeu on s'ha fet això, és a dir, no hi ha altres països on la crisi hagi comportat retall en recerca, només ha passat aquí. Vull dir que això, que està molt bé que puguem aconseguir diners d'origen privat, però estaria fantàstic que l'administració creiés en la recerca també.
De fet, malgrat aquestes retallades que comentaves ara, Manel, al Partaulí teniu una àrea d'investigació pròpia des del 2015, formada per 5 grups de recerca. Exacte. En quines investigacions us trobeu ara mateix?
Bueno, són 5 àrees de recerca molt específiques, en les quals doncs, cada un d'elles, jo no les sé concretament totes, perquè és molt complicat i molt difícil perquè sapiguem totes, però sí que cada una d'elles doncs, hi ha unes àrees prioritàries. I a més, cada una d'aquestes àrees hi ha uns subgrups i cada subgrup també té la seva recerca específica.
I més enllà d'aquesta investigació, al Taulí també sou punters, no?, en el tractament dels pacients. De fet, l'Hospital de Sabadell forma part de la xarxa d'unitats d'experts per a l'atenció de nens afectats per malalties minoritàries cognitives i conductuals, juntament amb la Vall d'Hebron i també Sant Joan de Déu d'Esplugues, no? Aquesta xarxa s'ha creat, de fet, fa molt poquet, no?, fa pocs mesos, i el Taulí en forma part perquè és un dels centres que porta més temps estudiant aquestes malalties, em sembla que uns 20 anys. Com és aquesta xarxa, no?, quines sinergies compartiu i una mica quin és l'objectiu?
Bé, les xarxes són assistencials, eh? O sigui, el que en parlem ara, doncs, és recerca. Les xarxes són xarxes...
Els pacients, sí.
O sigui, l'objectiu de les xarxes, que aquesta n'és una, que és la primera que s'ha fet en minoritàries, i el Taulí hi participem. Val? La intenció de l'administració és anar creant tota una sèrie de xarxes, que en diuen XUECs, xarxa d'expertesa clínica, en les quals, doncs, precisament, l'objectiu és poder treballar en xarxa amb tots els hospitals. I l'objectiu és que el pacient pugui estar al territori i que no tingui que anar sempre a l'hospital de referència. I poder treballar en xarxa entre l'hospital del territori i l'hospital de referència. Això és el gran objectiu d'aquestes xarxes d'expertesa clínica, que la primera és la de les malalties cognitius conductuals i ara estem desenvolupant les malalties neuromusculars.
I com s'oferirà aquesta atenció i com serà aquesta col·laboració?
No, és organitzar el que ja hi ha. O sigui, això ja ho fem. O sigui, és organitzar el que ja tenim amb una base de poder doncs, treballar més en xarxa tots i col·laboracions entre altres, poder fer registres de pacients, perquè moltes vegades els pacients amb malalties minoritàries també salten d'hospital a hospital i tot sembla que en tens 50 i l'altre li sembla que en tens 20 i potser en tenim 30 entre tots, 30 i 30. Perquè jo, si no, em sembla que em diuen doncs, que els altres ho fan una mica millor, potser me'n vaig amb els altres i em fitxo a un altre hospital. Llavors torno a l'altre, llavors no estava gaire organitzat tot això. El que s'interessa és que s'organitzi, se sàpiga el que hi ha, que es col·labori, el que faci més bé l'operació d'aquell tipus de patologia ho facin allà, el que sàpiga més bé el diagnòstic de l'altra cosa ho facin aquí, i que el pacient, sobretot, no es tingui de desplaçar sempre amb unes unitats més de referència, sinó que el territori pugui assumir una mica més.
Clar, facilitar, no?, el dia a dia d'aquests pacients i de les seves famílies. També m'agradaria que ens expliquessis el paper del Taulí dins d'aquesta xarxa, en el sentit de què és el que aporta, no?, amb aquests 20 anys d'experiència, que pugui doncs, ajudar doncs, a Vall d'Hebron o a Sant Joan de Déu, en el sentit de, no sé, potser doncs, us dedicareu més al diagnòstic o al tractament d'algunes malalties en concret que vosaltres doncs, teniu molta més experiència, no?
Sí, ja fa molts anys, o sigui, cadascú, cada hospital, per el que li ha anat caient i pel nombre de pacients que ha tingut, doncs ha anat com especialitzant una mica en una sèrie de malalties minoritàries. Doncs això, doncs amb aquesta ordenació, és doncs els que tinguin més expertesa amb aquelles malalties, doncs van a aquell hospital. Els que tinguin més expertesa d'aquelles altres malalties van a aquell hospital.
I quines són les malalties que vosaltres...
Que vosaltres... Sí. Des dels connectius intel·lectuals, eh? Uh-huh. Són Angelman, és un síndrome d'Angelman, un altre que es diu un fràgil X, aquests són els, sobretot els que nosaltres tenim més experiència.
Uh-huh. I en aquests 20 anys, tractant a malalts que pateixen aquestes malalties minoritàries, s'ha avançat en el coneixement i en els tractaments d'aquestes patologies o encara aneu molt a cegues, podríem dir?
No. O sigui, s'ha avançat moltíssim. O sigui, pràcticament el diagnòstic d'aquestes malalties totes són genètiques, tots els nens estan diagnosticats, la clínica pues, la sabem molt bé i de seguida es pensa i es diagnostica. El que passa és que s'ha d'organitzar, no? El que ens queda encara és tot el que seria l'urbanització, que seria doncs, la xarxa, que això és molt important per aquest tipus de malalts.
I llavors si s'ha avançat molt, no sé si hi havia creença sobre aquestes malalties que vosaltres doncs, heu pogut desmentir o confirmar amb la vostra experiència.
Bueno, creences, sempre n'hi han. Però bueno, el que sí que s'ha confirmat, doncs genèticament, el que tu pensaves que allò era una malaltia, que ja tenia el nom d'aquella malaltia, perquè segurament era del metge que la va com descriure, o el primer pacient que la va patir, i a partir d'aquí, ara genèticament se sap segur que els que tenen aquests símptomes i tenen aquella genètica, tenen aquella malaltia. Els que tenen símptomes que s'assemblen i genèticament no tenen aquella malaltia, no tenen aquella malaltia. N'has de buscar una altra.
I teniu dades de, per exemple, quants nens tracteu amb aquestes patologies al Partaulí?
Amb
malalties minoritàries.
Jo ara exactament no ho sé. Malalties minoritàries, sí. Amb malalties minoritàries pràcticament tenim 20.000 pacients. Són molts pacients que tenim amb malalties minoritàries. Ara, concretament, amb Angelman i Fragil X, no ho sé exactament.
Però són les malalties més freqüents, aquestes dues?
No són les més freqüents. És més freqüent, per exemple, nosaltres portem una malaltia minoritària, que és la fibrosi quística, que és una malaltia molt més freqüent. És un de cada 5.000 pacients. Ara, a Catalunya, vam començar un de cada 4.000, i ara estem un de cada 5.000.
I com és el dia a dia d'aquests nens? Les seves famílies.
La fibrosi quística. És un dia a dia molt, molt dur, molt dur. T'explico un dia a dia d'un pacient. Uh-huh. Mira, doncs, aquests pacients que tenen fibrosi quística, la fibrosi quística és una malaltia multisistèmica en la qual, doncs, els hi afecta sobretot el pulmó i l'aparell digestiu. Val? Llavors, el tractament sobretot va dirigit amb aquestes dues coses. Són pacients que ara, des del cribat neonatal, es diagnostiquen a l'època neonatal, però poden viure màxim uns 40 anys de vida, si tot va bé. Llavors, aquests nanos es lleven al dematí i quan se lleven han de, primer de tot, fer els enzims pancreàtics, fan tractament nebulitzat, que poden fer 3 o 4 nebulitzacions de 10 o 15 minuts a 20 minuts cada una de les nebulitzacions, esmorzen, després fan una mica de fisioteràpia respiratòria i se'n van a col·le. Quan arriben a col·le, a l'hora de l'esmorzar del col·le, han de prendre també els enzims pancreàtics. A l'hora de dinar, tornen a fer el mateix que el de matí quan s'han llevat. A l'hora de berenar, tenen que tornar a fer els enzims pancreàtics. I al vespre han de fer el mateix que el de matí. Però, a més, han de fer deures, han de fer esport, han d'anar a col·le. Molta gent volen que facin anglès, que han de fer el dia a dia. Per tant, si més o menys vols portar bé un fill amb una fibrosi quística, t'has de llevar segur a les 5 o a les 6 del matí i anar-te'n a dormir a les 10 o 12 de la nit. A més, un cop al mes han de venir a l'hospital. Per tant, ja passen tota una tarda a l'hospital. I moltes vegades tenen exacerbacions importants en les quals tenen que ingressar a l'hospital durant uns 15 a 20 dies per tractament endovenós. Això és la vida d'un fibròtic quístic.
La vida difícil que molt, ens comentaves i que, difícil. A més, amb una esperança de vida curta, no? Perquè ja és com a màxim fins als 40 anys. En aquest sentit, ara penso, no sé si teniu pacients adults amb aquest tipus de malalties al Partaulí.
Sí, mira, fa com, no sé, cap als 80 vam començar a dir la fibrosi quística ja és una patologia de l'adult, no? Amb aquest temps, amb l'EMA, vam començar a passar ja pacients a partir dels 18 anys, perquè jo com vaig començar a fer fibrosi quística als anys 80... se'ns morien els nens als 18 mesos, als 4 anys, als 2 anys, o sigui, quasi bé no els tenies ni de pacient crònic, ja se'n morien. I ara sí que els podem passar adults. Llavors són els pobres neumos d'adults, són els que realment pateixen ara, doncs, la deterior físic i clínic d'aquests pacients.
I en aquest sentit, què és el més difícil d'aquests casos? El diagnòstic, el tractament, l'acompanyament i l'assessorament a les famílies?
Home, és molt important, o sigui, el més difícil de tot és quan tens que explicar a una família que tenen un pacient amb fibrosi quística, quan és un nadó de 2 mesos, en el qual més o menys està bé, i li has de dir, miri, amb la sang del taló li ha sortit que el seu nen té una fibrosi quística, que ells ja s'han mirat i saben molt bé com venen el que representa aquesta patologia. Per tant, se't desmoronen. Jo penso que aquest cop de diagnòstic tan fort no s'ho treuen el reste de la seva vida.
I aquest diagnòstic, perquè ara penso amb aquest programa de cribatge, no?, per detectar aquestes malalties minoritàries en nadons, pot acabar canviant o modificant la malaltia si es tracta en una primera fase o no?
Bueno, és que és molt diferent, perquè tu pensa que ara els 2 mesos t'arriben ja diagnosticats, amb el qual el nen encara està en un període molt sa. Llavors els primers anys de la vida estan fent tot això que t'he explicat,
eh? Sí, sí.
Perquè no poden deixar-ho de fer, avui per avui, però sí que fent tot això que t'he explicat, sí que arriben doncs, més o menys bé fins als 20 o 30 anys d'edat.
Doncs per ells, per a aquests 20.000 pacients doncs, que pateixen alguna d'aquestes malalties minoritàries a la nostra comarca, al Vallès Occidental, i també doncs, per ajudar a professionals com la doctora Montserrat Bosque, cap del grup de recerca de malalties minoritàries doncs, en la seva investigació, es farà doncs, aquesta nit de la ciència, que recordem és el 12 d'abril. Moltíssimes gràcies, Montserrat.
Gràcies, moltes gràcies a vosaltres.
I també Manel Sabés, de la Fundació Bosch i Cardellach, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
No, gràcies per invitació.
Recordem a quin preu tindrà l'entrada i quan
sí.
Es pot començar doncs, a adquirir.
Ja hi ha una web on es pot adquirir les entrades a 15 euros i a més es poden comprar fila zero, per exemple, la Fundació Bosch i Cardellach, el Taulí, sembla que també tindran, i amb tots els actes aquests parals que fan també es podran comprar fila zero a 10 euros. I si algú a més no vol ni una cosa ni l'altre, sinó que vol fer una donació directament nit de la ciència al Taulí, doncs també ho pot fer.
De l'import que vulgui?
A l'import que vulgui, sí, sí.
Quina és la pàgina web?
Em sembla que entrant a la pàgina web del Taulí també hi,
també hi ha un apartat.
Ara ja hi ha un apartat, eh?
Sí, jo que estan, i si no és a la de la nit de la ciència.
La nit de la ciència, sí. Fent un Google, segur que es trobarà.
Segur.
Doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Bona setmana.
Sí, hi ha moltes donacions, doncs, eh?
Esperem gràcies. Que sí, que col·lapsem la web.
Sí, segurament. Al Sadellenc sempre, doncs, en aquests actes mostrem la nostra solidaritat.